i han reclamat dos penals, un a la primera part i un altre a la segona. Sigui com sigui, el Real Madrid es queda ara a 6 punts del Barça, que es manté com a líder de la Lliga BBVA. I amb la crònica esportiva arribem a les 10 i 4 minuts. Nosaltres ho deixem aquí, les notícies tornaran demà. Serà ja amb el primer butlletí de la jornada.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
El castell de Bellbò, símbol d'un regne, ple de misteris i enigmes. Avui ens adentrem al seu subsol, a les seves desconegudes entranyes.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font i juntament amb en Borja Rigo, la producció, en Sergio, davant l'ordenador, la Maria Femenies, en Cati Nicolau, en Carles Albarracín, a més, lògicament, de Nahuel Sibieski i Ibiza, i com sempre, en Bernat Nadal, en els comandaments tècnics, vos donant la benvinguda en aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Mai prendre un camí per una estreta sender. La temporada passada, alguns oients ens varen demanar si s'havia trobat el famós túnel del castell de Bellbò. I també ens han anat arribant missatges parlant de les famoses coves del bosc que hi ha allà a Bellbò. I també dels aquelarres, els fantasmes i dels enigmes i misteris que envolten aquest fascinant indret. Que és un símbol fins i tot d'un temps i d'un regne, ara també de la ciutat o de tota l'illa, perquè al final tot es confon, com sempre. I avui, a Font de Misteris, ens atracarem en el castell de Bellbò per conèixer una mica més en ton en els seus passadissos i les seves coves, en els seus misteris. No volem fer una classe magistral, a vegades perquè tampoc estic capacitats, damunt del rei de Mallorca, i tampoc de la història del castell, perquè avui el que volem és centrar-nos en el tema que han comentat, les coves, els túnels, i els misteris i les curiositats que ho enrevolten. Perquè n'hi ha qualcunes d'elles que són massa tràgiques. Una gran ara me'n record que també ens varen demanar un programa per la bruixa, na Joana la bruixa, una història que també està entre els mites, la llegenda i la realitat, i que també està relacionada molt amb les coves d'allà. Així que millor anirem per parts, pel principi, perquè ja veig que el programa d'avui serà una mena de castell de Bellbò part primera. A veure, molt breument, perquè cal dir que no faríem una classe d'història i ja començam. Bé, i el rei en Jaume II decideix fer el castell. Es creu que la idea venia del seu pare i va triar precisament aquell cim per qualque motiu. Jo personalment no crec que deixessin res a l'atzar. Sempre he tingut una teoria del per què ho varen fer ja. En primer lloc, segons antigues cròniques, això crec que ho va dir en Guillem Rosselló Bordoy en el llibre La Mallorca Musulmana, i d'aquell indret se coneixia com el Puig de la Mesquita. Com sempre, un arriba i superposa lo seu al que hi havia anteriorment, no? Quan una cultura superposa una altra anterior. Passa sovint, si no sempre. I moltes vegades es fa aprofitant el que hi havia abans per tal d'economitzar, encara que també moltes altres se fa per fer ben i bé en el que ha anat a, diguem, trepitjar. De fet, la seu de Mallorca, molt relacionada amb el castell, també es va fer construir damunt l'antiga mesquita que ja hi havia. I on dirà, i què passa amb el castell de l'Almudaina? Per què el varen respectar i no el varen tomar? Ah, i tant, perquè ja el tenien fet. Hem parlat també d'economitzar, no? Vull dir, eren antics, no beneits, i d'això.
Fons d'amor de Mordella.
A IB3 en ràdio, Font de Misteris, amb Txema Font.
Idò, sense anar-me massa en fora, que si no sempre després mos quedem fora temps, deia lo d'en Jaume II, que va ser certífex, o es promotor de la seva construcció. I un altre dubte que sorgeix de seguida, i també enigmàtica, és per què era circular. La veritat és que no se sap. De fet, amb certesa no se té ni idea. I he de dir aquí, reconèixer, que també jo tinc la meva teoria. De fet, en el seu dia la vaig comentar amb els cronistes de la ciutat de Palma, amb en Bartomeu Bastard, i em va remetre una informació que encara no he tingut el temps suficient per aprofundir-hi. Però crec que si fos així seria molt interessant i molt com per a fer un font de misteris. Jo me costa creure realment que fos rodó copiant castells anteriors de les illes britàniques, ni tampoc per un tema d'originalitat, no? Perquè ells, els que varen ordenar la seva construcció, eren molt pragmàtics i feien les coses per creences o per profit. No crec que estigués basada la idea de ser rodó només per una cosa, un tema estètic, amb absolut. I més allò, una cosa tan rígida, tan freda, però tan impressionant, fascinant, màgica, atractiva, no sé.
De fet, Txema, si me permets, bé, bona nit, per cert, a tots.
Bones, Borja, digues.
Diré d'una vegada, per fi, quin és el meu lloc favorit de les nostres illes, especialment en quant a misteris se refereix.
Sí, perquè l'altre programa, qualcú m'ho se va demanar, vàrem fer aquí tothom que va dir menys tu, que ets molt llest, i t'has torbat de bé 3 setmanes, si no un mes, a contestar-hi.
Si no un mes.
Val, i de...
Bé, precisament és castell de Bellver. I és perquè realment és molt simple. Perquè ho té tot, tu ja vas avançat una mica abans. Història, paisatge, llegendes, bruixes, fantasmes, coves, morts, crims... De fet, crec que hi ha poques localitzacions insulars que siguin més completes en aquest sentit.
Jo personalment estic totalment d'acord amb tu, encara que n'hi ha més de les que t'es penses de localitzacions a les nostres...
Bé, ara quan t'estava dient, me'n venien en el cap qualcuna.
Efectivament, però perquè sí. Més vàrem estar comentant un parell l'altre dia, per lo tant, bé, gràcies. El cas és que quan el rei Jaume II, perquè si no continuem no acabarem mai, va ordenar la construcció del castell a principis del segle XIV, allà per l'any 1300. Però aquí continuem amb els dubtes. No se sap quan va començar exactament. Si se sap que va concloure com a obra grossa, diguéssim, l'any 1312, que va ser quan se va acabar. I què té de particular? I d'en principi res. Però recordeu que un altre programa, un dels primers també, quan varen parlar dels templers, varen dir que fins i tot el rei en Jaume I ho era. I que varen acompanyar-lo aquí, a Mallorca, els templers, i amb el repartiment es varen dur un bon bocí dels pastís que varen arrebessar en els antics Medina Mallorquers, com seria aquest gentilici, no ho sé, això podríem fer la consulta del gentilici. I de, ells, durant aquells 80 anys, els templers, varen seguir agafant força i poder, i per això va ser que els varen dissoldre. Així que, i ara ve una cosa interessant i curiosa, no heu pensat que tal vegada el castell de Bellver es va poder fer gràcies a els dobbers requisats a l'antiga ordre del temple, degut en aquella expropiació forçosa a tota Europa? I la pregunta ara seria, i qui va promoure aquesta dissolució? I d'un amic del rei Jaume II, un altre mallorquí. I d'aquí me'n torna a l'altre, encara no ho puc dir. A veure, a Font de Misteris teniu el programa dedicat als templers i podreu treure conclusions. Si un cas, Sergio, podries posar el link directe.
Ho posarem.
Perfecte. El cas és que en Jaume II es decideix a fer un castell que a la vegada pogués ser fortalesa i residenci. Ben pensat, ja hem parlat d'economitzar. I s'havia de triar un indret. Opta per allà. Motiu lògic. I de part de la mesquita anterior, pel punt estratègic. Mallorca, aquells anys, tenia 3 castells roquers. Aquells anys i els anteriors, perquè venen dels romans, per això. O 4 castells, si em permeteu comptar amb els de Cabrera, perquè sempre m'ha agradat pensar en Cabrera. Els castells roquers eren un sistema molt adequat per controlar i defensar, a més de protegir les gens, en aquells anys on la mort i la violència venia normalment per la mà. Un és a l'Aros, l'altre a Pollans estava, i l'altre fa la nit. I què passa en la zona sud? i del que no hi havia cap. I per aquest motiu el varen construir, perquè sempre, segons la meva teoria, allà arribaren ells a Medina Mallorca, les tropes del rei, i no varen trobar res fins a arribar a les portes de Palma sense ser massa molestats. Si ho pensant recordant com és Palma, aquella zona d'allà està plena de petits cims i de boscos, en els quals podrien arribar fins a la ciutat sense ser massa detectats. Un castell allà mateix servia per observar tant les muntanyes anant cap a Calvià, com la mà, la planícia cap a Llucmajor i fins i tot cap a la serra Tramuntana. I de pas, era un indret sa, estava elevat, i a més, amb una vista que realment mereix el seu nom, Bellver. I això, els membres de l'expedició del rei en Jaume I ho sabien bé. De fet, arribaren quasi com fent una passejada fins a on avui està Son Espases, la finca, bé, i actualment també s'ha anomenat Hospital de Referència.
Bé, bé, que dit jo... ara no tot xerraràs la xerrada de Son Espases, no?
Sí, ara anava a dir qualcuna. Deixeu-me, millor, sí, sí, deixeu-ho, deixeu-ho. Bé, està clar, no fa falta ser massa estratega per determinar que un bon indret és allà dalt. Bona visibilitat, a prop de la ciutat i aprofitant restes anteriors. I a més, tenim un altre avantatge. El subsol és de marès, i això pot servir per a la mateixa construcció, com així va ser. Van buidar el castell per tal d'obtenir la pedra que formaria part del propi castell. Una verdadera obra d'enginyeria. Per qui no ho sapi, és de fora Palma, tota la part de vall del castell està buida. Hi ha dues enormes coves artificials datades en els anys que es varen fer les obres del castell. I aquí comença la part de la que volen parlar en el programa d'avui. Per he confirmat que l'any 1285, mentre el rei Alfons venia a llevar-li a reina de Mallorca en el seu oncle, el rei Jaume II, aquella feta que va fer famosos en els màrtirs a l'Aranès, en Cabrit i en Bassa, i de mentrestant el rei era Perpinyà, en Jaume II, ja que aquelles també eren terres seves. Perdó, un apunt. Ven Alfons d'Aragó i llevar-li les terres en el seu oncle, venga lluites, morts, ho aconsegueix, li lleva les terres, i al cap de 6 anys, l'any 1291, quan mor Alfons, el seu fill, també nomenat Jaume, decideix donar-li les terres un altre pic en Jaume II. No sé si m'he explicat bé, però el resum és que estem tots sonats. O sigui, morts, desgràcies per tornar a com estàvem abans. Bé, Jaume II, Perpinyà. Però també, per un motiu d'aquestes monarquies, a Perpinyà en Jaume II, el seu germà Pere d'Aragó pensa que en Jaume II li ha de retre vassallatge. En Jaume II pensa que no. Pim-pam-pum, bregues, i com que en Jaume II junta amb el seu amic d'en Pere, van cap a ell. El volen capturar, ell fuig del seu castell a Perpinyà a través d'esclavegram. Crec recordar que els seus enemics agafaren el seu fill, el que seria el rei Sancho de Mallorca. Però això, això és una altra història. El cas és que el nostre rei va haver de fugir per esclavegram, que per començar ja em fa observar una coseta, no? Ja hi havia esclavegram, no? És interessant. Ja vos explicaré en el castell de Bellver on era esclavegram. Perquè val que els romans ja l'empreaven habitualment, però a l'edat mitjana lo típic era allò de... Aigo! De fet, quantes bregues va ocasionar? A lo que anàvem. El rei fugint per esclavegram, una història com a massa, tan en principi rocambolesca. Tampoc molt l'hem inventat de nosaltres. Ho diu, per exemple, l'historiador en Roman Pinyà Homs, en aquest cas en el seu llibre Els reis de la casa de Mallorca, de la col·lecció Biografies de Mallorquins, editat per l'Ajuntament de Palma el 1982, on, a la plana 38, ens diu:
Pere d'Aragó, home tan ambiciós com valent i decidit, informat de les intencions del seu germà, mitjançant un cop de mà, penetrà al Rosselló i aconseguir que obrissin les portes de Perpinyà i del Palau Reial. Impossibilitat de preparar la defensa, Jaume II fugí per una claveguera per anar a fortificar-se al castell de la Roca, deixant a la reina Esclaramonda i el seu fill en mans del rei Pere.
Hem de reconèixer que com a fugida no és molt honrosa, primer per el com va fugir i també, dit jo, per abandonar o deixar enrere la seva família, no ho sé. Tal vegada va pensar que era el millor que podia fer. A més, li va sortir bé, perquè el seu fill, en el final, va ser rei de Mallorca. I també una altra cosa, clar, la manera de funcionar fa 700 anys no era tampoc com la d'ara. O sí? Bé, és igual. De fet, mira, quan venia cap aquí he tornat enrere perquè me'n recordava d'un llibre, aquest, espera, un volum que a base de fascicles es va editar per Promoedicions Mallorca, el tenc aquí, l'any 1996, promogut pel govern balear i per Pere Serra, el rei de Mallorca es diu. I a la plana 42 i 43 ens conta la història de com pareix que va succeir aquesta feta. Per lo desconegut, que jo crec que és, penso que és interessant, significatiu, del que deien de com eres aquella època. No? Pots, si vols, Cati, per favor, llegir d'aquí fins aquí.
Un cop dins del castell, Pere III intentà entrevistar-se amb el seu germà Jaume, però el pas li fou barrat a l'excusa de que el rei es trobava malalt. Dos dies més tard, Pere envià dos cavallers per transmetre a Jaume el desig que li lliurés totes les forces i castells que tenia el Rosselló, per tal d'evitar que el rei de França arribés a Catalunya.
Perdona, Cati, que ara qualcú igual es demana el per què parlar mar aquí del sud de França, Perpinyà, el Rosselló... I bé, totes aquelles terres que estaven allà formaven part del reina de Mallorca. Per cert, fa poc hi vaig ser, allà, i crida l'atenció com moltes coses estan escrites en una llengua que poden dir molt parescuda, molt semblant a la nostra. Bé, segueix que han dit que aquí no farien cap classe d'història. Per favor.
Aquest cop, Jaume II no tingué més remei que prometre-li, en les millors paraules, que li donaria tot el que volia. Moment després de la partida dels dos cavallers, tornant a picar a la porta de la cambra reial. Aquesta vegada era un notari enviat per Pere, que ja venia a signar per escrit la promesa feta. Però el notari no tingué accés a la cambra. Un servent li digué que el rei dormia i no podia ser molestat. Pere envia el notari altres tres vegades i sempre rebé la mateixa resposta. El rei dorm. Aquesta situació feu exclamar al rei d'Aragó, per ma fe, que és massa dormir. A la seva cambra, lluny de dormir, Jaume es reunia amb la seva esposa, Esclaramonda, i altres persones de la seva absoluta confiança per decidir què s'havia de fer. L'única solució que trobaren, després de donar-li moltes voltes, fou escapar. Però, com? El rei cridà al mestre d'obres. Mestre, li digué, avui se us presenta l'oportunitat de demostrar la vostra mestria. Cerqueu-me una finestra, una espitllera, un forat qualsevol per on jo pugui sortir del palau sense ser vist. Després de molt pensar, el mestre va respondre, senyor, quan s'edificà aquest castell es feu obrir un conducte, una aigüera, des de la cuina. Passa per davall d'aquesta cambra i va sortir un tir de ballesta fora del castell. El conducte és ben lleig, ple de brutícies que hi aboquen. Em fa temor que, si intentau passar-hi, les males olors perjudicarien la vostra salut. Veig que en teniu per massa feble i covard, contestà el rei. Obriu sense tardar un forat que comuniqui aquesta cambra amb l'aigüera, de pressa, no podem perdre temps. D'aquesta manera, Jaume II aconseguí sortir del palau, quan Pere, cansat d'esperar, entrà per la força a l'habitació. Només trobàs Claramonda amb els seus fills plorant.
Gràcies. És curiosa la història, per ahir de rondalla, però el llibre està ple de dades reals, per tant, aquí queda. Bé, la direcció del volum on surt això va estar dirigida per en Baltasar Porcel, ja desaparegut, desgraciadament. Per tant, li dona certa credibilitat, no? Un altre punt curiós, poc després d'aquesta feta, va ser que va córrer la veu que Pere, el rei Pere, va assassinar el seu germà, el qual va fer que s'iniciés una revolta a Perpinyà. Supos que això, aquesta feta, va ser aprofitada per rei Jaume II per poder fugir. Revoltes originades per una causa no certa o diferent a la que el poble creu. El poble dividit sense saber molt bé el per què. Un altre tema també bastant interessant, però no per avui. Ara que dèiem que això per ell de rondalla, ara si un cas pegam un bot a Eivissa amb en Nahuel, ja que allà també tenim passadissos estranys a la seva fortificació més representativa. Nahuel, bon vespre.
Hola, buenas noches, Chema.
Què tal, com estàs?
Bien, buenas noches a todos, que siempre saludo a Chema, pero nunca saludo a los demás.
Saludos nocturnos.
Hola, hola.
Ja, Nahuel, vàrem estar comentant l'altre dia que faríem el tema del castell, i el castell més representatiu, la fortalesa més representativa i que més sabeu quan un entra dins vila és lògicament dalt vila, i tenc per mi que per allà també teniu qualque assumpte relacionat amb un túnel i una llegenda. Me lo pots contar un poquet?
Sí, bueno, és una llegenda que aquí quasi tot el món conoce, i és que subiendo a la catedral de Vila hay una pequeña capilla, la capilla de San Siriaco, donde hay excavado un túnel por el que, según la leyenda, las tropas de Jaume I accedieron para tomar la ciudad y acabar con el dominio musulmán. De hecho, bueno, cada 8 de agosto, el día de San Siriaco, las autoridades de la isla visitan la pequeña capilla y la estatua de Guillem de Montgrí en la plaza del ayuntamiento.
I aquí, ara entram en la part de més d'investigació, crec que també ha hagut qualque investigació, no?, també damunt d'aquest túnel.
Sí. Hace escasamente unos meses, la arqueóloga Ángeles Martín, que es coordinadora del centro de Medina Yadisa y de los baluartes de San Pedro y San Jaume de Talvila, aprovechó la remodelación, ¿no?, de la capilla para hacer de Indiana Jones, o mejor dicho, de Lara Croft. Y bueno, se metió en el túnel. Y lo que hizo fue algo arriesgado, porque si se le extrae, digamos, el relleno de tierra que hay situado justo debajo de la capilla, que es lo que mantiene el edificio, porque hay un edificio construido, pues se viene todo abajo. Así que la arqueóloga se metió y por lo menos en este periplo ha descartado por el momento que se trate de algo que está más enfocado en la leyenda, digamos, todo este. Y ahora te explico por qué.
Sí.
Justamente estaba pensando en esto y se me ha ido el santo al cielo. Es que está bien. Lo que vio en su visita fue que, digamos, una arcada es un conjunto de arcos que correspondían, digamos, que según la tasación de esta arqueóloga, al siglo XVIII. Por lo tanto, está muy alejado de la época de la Reconquista, ¿no?
Uh-huh.
Y además ella aportó un dato, y es que este túnel de San Ciriaco está demasiado alejado a la colocación del donde estaba antiguamente la muralla musulmana. Entonces es un poco complicado que hubiera empezado la invasión por ahí. Sin embargo, Chema, y para no descartar de todas formas ninguna leyenda o ninguna mística, lo que coinciden todos los cronistas de la época es que la villa musulmana cayó con facilidad, cosa que es complicado que caiga una ciudad amurallada, tú has visto cómo es esto.
¿Y una explicación? ¿Quién no podría ser?
Claro, entonces hay otras leyendas también, ¿no? Lo que dicen estos cronistas es que ni siquiera el trabuquete es una catapulta de asedio, tuvo que lanzar más de 10 piedras al castillo, es decir, que no hizo falta nada, no hizo falta un esfuerzo adicional. Entonces hay una leyenda que dice que uno de los hermanos del jeque,
uh-huh,
pues estaba celoso porque él, digamos que su hermano, el hermano que dominaba la ciudad, se había llevado a su última mujer, ¿no? Es un poco el caso de Troya, ¿no? Vemos aquí un poco una mujer como síntoma de la caída de una ciudad amurallada. Y dice que su casa daba a uno de los exteriores de la muralla, y que desde ahí abrió la ventana y dejó pasar a las tropas catalano-aragonesas.
Bueno, si imatge es una miqueta estranya,
sí,
¿no? Perquè a més, si un conell d'Alvila també puja allà i ficar-se tots en filera índia, no sé com se ficarien tot per la finestra, no deixa de ser curiós. Ja pot ser, pens, que és vera que podria haver-se trobat un passadís o un túnel, evidentment jo claro. No soc ningú per opinar-ho, però de fet l'entrada a la palma musulmana, Medina Mallorca, va ser aprofitant precisament un passadís que se va fer, una mina que se va fer, que va fer caure, enderrocar-se una mica
claro.
De les murades, no?
Yo la imagen que tengo, Chema, de esta última leyenda es de los guerreros troyanos, los guerreros griegos en este caso, descendiendo del caballo de Troya, y ahora pues algo similar de los guerreros cristianos subiendo por la ventana, ¿no?
Hombre, jo el primer que se m'ha vengut en el cap ha estat lo de la princesa Sirena Rapunzel, que tirava els seus pares. Sí, això ha estat el primer que se m'ha vengut en el cap, però per rompre un poquet el misticisme. Però penso que sí que és curiós i que és interessant, i que és un tema que donarà també per seguir parlant. Mirarem a veure si t'apareix de trobar, a veure si van a, si tenen, fan compte de seguir o no seguir amb aquesta investigació. Al igual que sí. Estem damunt de Cedes Castell.
Yo estaría interesante hablar con esta arqueóloga, intentaré ponerme en contacto con ella y si acaso en otro programa pues podemos darle más cadira, si te parece.
Perfecte. Idò, bé, tornem a parlar ben aviat. Nahuel, moltes gràcies.
Vale. Buenas noches a todos.
Bon vespre. Adéu. Tornem en el nostre rei Jaume II, deixant-me Eivissa, i resumint, El rei fuig del seu enemic per una claveguera, un passadís secret, i uns 15 anys després, quan posa en marxa la construcció del castell de Bellver, seria molt beneit si no fes un passadís, no? De fet, és gaire impossible no haver-ho fet. I segurament d'aquí la llegenda del passadís del castell que arribaria fins a Salmudaina. Per parts, el rei s'havia fet arreglar el palau de Salmudaina i que estava construint el de Bellver, i per això se suposa que faria el mateix que Perpinyà, no ho trobau? I com sempre deim, aquí no inventant res. Així que hem anat a una de les persones responsables de l'excavació i se troballa d'una cosa molt interessant, semblant a la que mos ha contat ara en Nahuel. En aquest cas, mos anem a l'any 2009, que fa poquet, Borja.
Sí, Xema, hem tingut el plaer de xerrar amb uns minuts via telefònica amb Noemí Prats Picó, arqueòloga de l'empresa Elements, qui, per cert, en el marge d'assumptes del castell, ha realitzat altres troballes ben interessants a la ciutat de Palma. Però abans de comentar aquesta conversa, si vos pareix, podem escoltar breument algunes de les opinions de gent del carrer, inclús de visitants del castell, quan els han demanat sobre aquestes coves o sobre aquests túnels.
Realment és que no tenia ni idea.
Yo solo sé simplemente que allí estuvo o vivió, estuvo encerrado Jovellanos, que es natural de Gijón, que es de donde somos nosotros.
No sé res.
Ja tampoc sé res. Han vengut avui així que no res.
Que per cert, les tenim ben apuntades per anar fent-li una ullada a mesura que anem tractant aquest temes.
Te refereixes, pels oients, a les altres investigacions de Nenor
sí,
i Prats?
Efectivament, a la qual estic molt agraït pels temps que mos ha dedicat i també a l'empresa Elements. Va ser interessant aquest recull de converses amb la gent. Segueix.
Sí, bueno, interessant, sí. En fi, la conversa en Noemí, en quant en el tema que mos ocupa, el castell de Bellver i les seves coves, certament també ha tingut respostes interessants. Noemí mos ha contat que l'excavació que se van realitzar el 2009 no és un fet casual, sinó que partien de la teoria que es posa Pere Galiana en el seu llibre Les coves de Bellver. I de fet diu que el propi Galiana va participar en certa manera també en aquesta intervenció, en aquesta excavació. Aquesta teoria xerraria d'un passadís de fugida que comunicaria l'edifici a un coves i no té per què ser descabellada, ja que com bé mos recordava Noemí, Jaume II, també has dit tu, Xema, quan vam anar a construir el castell va tenir un episodi a Perpinyà, un episodi anterior, va estar a punt de perdre la vida i va haver de fugir per les clavegueres. Per tant, i amb aquesta experiència prèvia, no seria absurd que s'ha de aixecar un castell de nova planta, s'acuràs en salut i per si de cas manàs construir qualque passadís secret. La Noemí apunta que el castell té quatre torres, que com a curiositat apunten els quatre punts cardinals i que l'excavació que van realitzar se troba entre les torres oest i sud. Mos diu també que el que van trobar durant aquesta excavació van ser dos corredors excavats dins la roca i cinc esglaons que davallen. Són cinc esglaons de marès que davallen per un d'aquests corredors. Sobre què més enllà, dins el corredor no s'ha pogut donar una explicació encara, ja que en realitat encara no se sap. Però sí que se va fer referència a una altra intervenció anterior on sí que se va trobar el revers d'una escala. Després, en Pere Galiana, el que va fer va ser anar a les coves, en el subsol, entre les torres sud i oest, per tal de comprovar si el descobriment que s'havia fet a l'interior del castell se corresponia amb alguna obertura d'aquest tram de cova. I el més interessant, segons contava Noemí, és que sí, que efectivament se veuen les restes d'un forat, i si bé que és forat està tapiat per un nombre gran de pedres, per ventura coincideix en l'excavació en el castell. Per tant, pareix demostrat que la troballa que se va fer l'any 2009 és precisament un túnel d'escapada. Per ventura no és aquella via de sortida legendària que arribaria ni més ni manco que Salmudaina, però el que sí és segur és que el túnel entre les torres sud i oest arribaria, o millor dit, arribava fins a les coves.
I d'això vendria a confirmar aquella història d'aquell forat tapat que hi ha a les coves, des de baix, com has dit tu, té sentit, és bastant lògic. Crec que estirem bastant a sobre d'aquest tema, no?
Sí, molt, i molt més del que tots ens poden pensar, segurament. De cara al futur de la investigació, l'arqueòloga assegura que aquest és un projecte molt gran, és enorme, i que, clar, el finançament és vital per poder-lo dur a terme. És un projecte que podia implicar des de sanatatge del túnel descobert fins a la rehabilitació de les coves, per tal de poder-les visitar igualment i sense perills de derrumbaments. En qualsevol cas, i encara que resti molt per descobrir, el que ja sabem és que existeix un passadís que comunica castell amb coves. Es compareix una via d'escapada?
Bé, i després d'això, la pregunta més fàcil, la més evident, és com pot ser que al cap de tant d'anys de parlar d'aquest tema ningú no li fes cas? Que no hi hagi una constància real? I d'allò donaré la meva opinió i ja en direu vosaltres els que trobeu. Però abans, feim la primera aturada publicitari i tot d'una tornem amb el castell de Bellver, els seus passadissos i els seus misteris.
Font de Misteris, amb Txema Font.
Escoltes i detrás ràdio. A Calvià, 92.7.
Quiero mirar atrás y ver cuán lejos he llegado. Megasport sigue creciendo y si te unes al movimiento sufrirás ahora, pero vivirás el resto de tu vida como un campeón. Este mes introducimos una nueva gama de máquinas de musculación Hoist, número uno en Estados Unidos. Máquinas de palanca donde mantienes el esfuerzo constante en los músculos durante todo el ejercicio. Megasport, excelentes zonas termales. Apúntate por solo 49,99€, IVA incluido, con la garantía del grupo Cursac Ocio.
De dilluns a diumenge, desperta't i comença el dia amb Vivetres Ràdio. Bon dia, Balears, el millor remei contra la son. Bon dia, Balears, fes el primer cafè del dia al ritme de la ràdio autonòmica. De bon dematí, bon dia, Balears. Demà a les 7 del matí.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Font de Misteris, amb Txema Font.
Tornem a ser a Font de Misteris, a IB3 Ràdio, i que anava a dir... Ah, sí, la meva opinió damunt del tema dels passadís. Dels passadís del castell de Bellver. Idò, jo penso que com era un camí secret, un passadís, poca gent ho havia de saber. Clar, era secret. No va fer famós ni conegut. I amb els temps, com que malauradament el castell va ser... o ha estat emprat massa vegades com a presó, que algú que ho devia saber, que saber que vivia aquest passadís, el va fer condemnar, ho va tapar i ho va deixar fer així, per sempre, fins que l'any 2009, arrel, com hem dit, d'una investigació d'en Pere Galiana, es decideix tractar de bon de veres de trobar-ho. Així ja tindríem un passadís. I per fer-ho més segur, com s'havien de fer? I doncs, si vos heu fixat en el test que ens ha dit Gina Cati, recordareu que ha dit que a un tir de ballesta va ser on va sortir el rei en Jaume Perpinyà, un tir de ballesta més o menys són d'haver 150 metres. I què vol dir això? I doncs, que la seva fugida va ser de pocs metres. Així doncs, quin passadís penseu que hagués fet aquí? I doncs, per jo la cosa està clara. I més... perquè quan més llarg fos el túnel, més fàcil seria que el trobessin. De fet, després de tots els forats que s'han fet entre el castell de Bellver i Salmudaina, que són uns 4 quilòmetres, més o menys, mai s'ha trobat aquest suposat túnel. I com deia, s'han fet molt de forats, pàrquings, cimentació de cases, mines de defensa, això eren uns passadissos que se feien en el subsol, i així en cas de que l'enemic prengués una zona de la ciutat, un podria recuperar-la per baix, no? Ja sigui sortint per allà, o bé fent explosionar un indret sencer perquè li posarien explosius per baix, no? I a part de tots aquests impediments que han dit, com per haver un passadís tan llarg, en tenim un que és més gros de tots, que és la Riera. Sí, la Riera no està on era en el segle XIV. Per tant, quan el segle XVII la van canviar, li van canviar la trajectòria, això ja ho veurem, i doncs haguessin pogut trobar lògicament aquest passadís que hagués travessat el subsol de Palma. L'únic que s'han trobat han estat passadissos, petits, túnels i forats que no se sabien què eren, i clar, la imaginació popular mesclada amb el folklore l'han fet ser el famós passadís del rei. I motius per creure que no és possible que hi arribés fins a Sant Mudaina són d'aquesta manera, no?, els següents. Primer, que era fàcil que qualcú el descobrís, el ser tan llarg, i recórrer la ciutat. I clar, en aquest cas li podríem fer una emboscada i fins i tot emprear-lo per accedir al castell des de fora. Si un ho troba a un d'aquests 4 quilòmetres pot entrar en el castell per allà, no? Aquest sistema s'emprava, li deien caves, un altre diu com entrarem, també és com el que he dit abans que se va fer per entrar dins Medina Mallorca. En segon lloc, un túnel de 4 quilòmetres de llarg, costa cap a baix, i fent volta per no acabar dins la mà, no era fàcil de fer l'any 1300. Haurien d'haver anat fent com es coneix en els dibuixos animats, i anar traient el caparró de tant en tant per veure si anaven pel bon camí. Clar. I a part també hem de tenir en compte, ja ho hem dit, que la riera passava lluny de vora de Salmudaina, on ara s'esborn. Per tant, s'hauria de fer una baixada bastant immensa per arribar allà, i a més s'havien d'anar a un nivell massa baix del nivell de la mà, i precisament també baixa propi mà, perquè en aquells anys es pensa, està gairebé segur, que l'aigua arribava fins a la plaça coneguda actualment com la de les Tortugues. Per tant, en principi, el túnel forçosament s'hagués hagut d'enfonsar. I doncs, si vist tot això està tan clar i és evident, com així tothom pensava i encara no ho està demostrat? I doncs pens que principalment per tres motius. Imaginació popular fantasiosa, com sempre, clar, però també per dos motius més lògics. Un, que efectivament de Salmudaina també sortien passadissos per allà a prop, i també que si tothom pensa que surt de Salmudaina, ningú se pensaria que sortiria allà mateix. Quina millor defensa, no? A més, si estava allà baix, a prop, a les coves, que són molt grosses, podria tenir amagats a la sortida del mateix túnel una guarnició de soldats sempre allà per si en cas d'haver de fugir els hagués hagut de menester. Una altra qüestió que ens comenta en Pau Marimon en el seu llibre El descobriment d'un símbol, guia temàtica del castell de Bellver, ens diu a la plana 84 que
a Bellver s'ha descobert en una de les habitacions del pati d'armes el primer tram d'una escala que segurament comunicava les coves del subsol. Aquesta escala, a part de servir com a sortida secreta, ja pogués ser utilitzada per a l'extracció de material per a construir el castell.
I a la meva humil opinió té tota la raó. Que millor que pujar-hi directament per poder pujar la pedra. Ja hem dit abans, en principi, que encara que antics, eren pràctics. No ho sé, és una opinió. D'aquesta manera quedaria bastant clar que efectivament hi ha un passadís, el qual, esperam, des de Font de Misteris, que es pugui continuar fent l'excavació, i millor si ens conviden, ja que som, a veure els avanços, perquè prometem que anirem donant tota la informació aquí, a Font de Misteris. I una altra cosa, això sí, que no se m'oblidi, vull fer un petit record del que va ser el guardià de les coves, com jo li deia, en Martí Company, que desgraciadament va morir, però li estic molt agraït per tot el que em va ensenyar i lo bé que sempre em va tractar quan, per motius de televisió, jo anava per allà a trascar. Ja ho diré en tot això quan parlem de les coves grosses, que encara no hem dit res de les coves grosses. I com podeu imaginar, també hem anat en el castell, no podria ser d'una altra manera, hem vist els talls que mos ha posat en Borja de sa gent que no té massa coneixement d'aquest tema del castell, mos ha cridat l'atenció, i entre d'altres també hem anat a veure la cova de l'ermità. Borja, ho tens en això?
Sí, ara en xerrarem, però estareu d'acord tant en Sergio com tu, que som els tres que van anar a trascar, que va ser una visita certament profitosa i interessant, no?
Certament, sí. Sergio, tu què trobes? Per cert, penjaràs la foto en el Facebook.
I sí, com diu en Borja, va ser molt interessant, com no podria ser d'una altra manera, visitar el castell de Bellver, doncs un altre pic. I sobre la foto, ara penjarem aquella que se veu l'entrada de l'ermità, que denominarem U, perquè és que se troba més a prop del pàrquing, si te pareix. I així la gent es fa una idea del que han dit.
I d'en parell, perfecte. Sempre es passa igual. Volíem parlar de les coves, túnels i passadissos de Bellver, i en el final només hem aprofundit en el possible passadís. Per tant, queda molta cosa per veure. Les coves grosses, la cova de Joana, la bruixa, i sabre qui era aquesta bruixa de rondalla, perquè sabeu, crec que li podran posar nom i llinatges, eh? Sempre se mos queda molta cosa en el tinter. Borja, si vols, per acabar, i abans d'entrar en les coves grosses, ens parles de les dues dels ermitans.
Bé, si xerrem de ses coves de Bellver, només un de fer dels suposats passadissos d'escapatòria ni de ses canclaries que ja han dit que reservarem per una altra ocasió, per manca de temps, perquè de fet n'hi ha unes altres, més petites, evidentment, però no per això deixen de ser interessants. En el primer lloc tenim les restes d'una antiga cova ermita. La data exacta de la seva construcció no se sap, però no obstant està documentat que devés el 1395, en els tres ermitans que vivien a Bellver rebien una assignació de més de 20 sous per la seva manutenció. Així que poden dir que 7 segles d'història segur que ja tenen. Se situa, segons recull en Pere Galiana, a uns 200 metres del castell per la banda de Ponent. Malauradament, ja no queda massa d'aquesta cova ermita, si bé podem observar una escala de devés mitja dotzena d'escalons tallats a la roca. La seva disposició conforma una petita cova de devés 2 metres d'alçada per 3,5 d'ample. Per les restes, se pot deduir que tenia una porxada i tot, i a l'interior una ximenea, perquè encara hi ha restes d'una fumarola excavada a la pedra. També disposava de cisterna per emmagatzemar l'aigua de la pluja. I sobre aquesta construcció existeix una teoria interessant. Avui en dia està coberta per un munt ben feixuc de pedres, però se deia que aquest forat comunicava de qualque manera amb el castell mitjançant un túnel. És per aventura el mateix que ja han comentat, o és encara un altre túnel més misteriós i més secret? Hi ha una altra cova, en millor estat, i que també fou ocupada per ermitans, que avui, per cert, pareix que ho està per qualque indigent, i que també se troba a la banda de Ponent, a un centenar escàs de metres del castell, excavada a la mateixa pedrera. Té uns 20 metres de superfície i uns 3 metres d'alt. I se nota clarament que es va fent les mateixes eines en les quals es treia la pedra. Per donar una idea ràpida d'aquesta oquetat, ara penjarem, com heu dit, les fotos, però poden dir que és certament pertorbadora. Les pintades de creus i estranys símbols conviden a pensar que a l'interior, amb el pas dels temps, s'han celebrat un bon cremull de rituals.
I és curiós, perquè en el mateix bord del Bellver, no sé si ho sabeu, però va haver una aparició mariana. Així que, gràcies Borja, i ara sí, donem pas a les recomanacions bibliogràfiques perquè no tenim més temps per al castell. Cati, quan vulguis.
I d'aquesta setmana recomanam Els Reis de Mallorca, editat pel Promo Mallorca, l'any 1996. També la guia del castell de Bellver, publicat per l'Ajuntament de Palma el 2003. I El descobrimiento de un símbolo, guia temàtica del castillo de Bellver, també de l'Ajuntament de Palma, en aquest cas publicada el 2011. I per acabar, un altre títol ben interessant, Les coves de Bellver, de Pere Galiana, un altre volum editat pel Consistori Palmassà, en aquest cas l'any 2009.
Gràcies. I ara toca la secció de Font de Notícies. Carles, bones, com estàs?
Molt bé.
Fantàstic. Quines notícies tenim pel dia d'avui?
Bon vespre, companys. Doncs avui, per començar, parlarem d'una notícia apareguda fa poc més d'un any al diari digital, a l'Economista, que versa sobre la possible psicopatia dels millors presidents dels Estats Units.
Així tal qual. Ja a vegades em dona la sensació de que ens ficarem qualque dia amb un bullit, perquè vaja quin grup. A veure, en Carles diu que ha llegit a la premsa que hi ha president dels Estats Units d'Amèrica que pot ser, sigui o haguin estat, psicòpates. És això?
Més o menys. Mira, l'estudi científic ha estat publicat per la revista científica Journal of Personality and Social Psychology i l'ha difós la revista Time. La investigació en qüestió intenta trobar un tret de personalitat conegut com a predomini d'audàcia en tots els presidents dels Estats Units.
Bé, si ho dius la revista Time, no? Però qui ha fet o qui ha signat aquest estudi?
Doncs mira, dos professors de psicologia nord-americans, Scott Lilienfeld, de la Universitat d'Emory, a Atlanta, i el forense Stephen Rubenser, de la Fundació per a l'Estudi de la Personalitat a la Història.
I que és, o millor dit, que avalua concretament aquest predomini d'audiència? que has mencionat
doncs,
abans?
Doncs aquest tret és un factor fonamental dels tres que hi ha. Bé, el tercer és una correlació dels altres dos, que està associat a l'inventari de la psicopatia. El predomini d'audàcia mesura la valentia física i social, la manca de frustració davant l'adversitat i l'estrès que l'individu és capaç d'encaixar davant situacions complexes.
I perdona, com han fet per aconseguir aquesta informació? Jo no m'imagino en els presidents omplint un qüestionari per avaluar si són psicòpates. No m'imagino allà, perdoni senyor president, podria omplir com se'l varen fent això?
Bé, si m'ho prometeu un segon, a una documentació per rellenar quan visita els Estats Units.
Sí,
és veritat.
T'ho demanen.
Sí, senyor.
Sí.
I qualsevol que hagi sortit amb el Salesforce One, quan entra li donen el qüestionari i ho posen, ho treuen d'allà. No, en sèrio, com varen fer aquest estudi?
Doncs sí, mira, a partir dels coneixements previs dels seus biògrafs, que són els que han contestat cada una de les preguntes referides.
Així doncs, tenim un estudi que suggereix que qualsevol president ha pogut ser un psicòpata, però... Ara, alerta, perquè en qualsevol cas no és definitiu per manca d'avaluar els altres factors. Seria així, no?
És, efectivament, Xema. Mira, això no implica necessàriament que siguin uns assassins en sèrie o individus amb una manca d'empatia important, sinó més aviat que són persones que demostren gran seguretat en si mateixos i que també són capaços d'enfrontar-se a l'adversitat més complicada.
I doncs jo d'això que has dit no diré res per evitar problemes. De totes maneres, el resultat ha estat interessant?
Bueno, depèn de com tu miris, depèn de la interpretació de cadascú. Per una banda pot sobtar i per altra banda no tant, perquè el que marca realment les tendències antisocials, egoisme i agressivitat depenen bàsicament d'aquest segon factor que a la postre, per altra banda, no ha estat avaluat. Impressiona, ja t'ho dic, el fet que molts dels presidents nord-americans hagin puntuat tan alt.
Bé, no eren precisament un Petrov del que vàrem parlar. Captam més o menys una idea d'aquest tema, no? Alguna sorpresa digna de mencionar per acabar amb el tema dels presidents psicòpates? Ho podríem dir així, no? Perdó, recordem que això ho hem tret de la revista Time. L'econòmic que ho mencionava segons la revista Time.
Exacte. Algo
així, eh?
Sí, homes de negre, per favor, deixeu-mos fer.
Efectivament, perquè ara seguretat mos avisarà i mos dirà, escolti, que venen a cercar-los. Perdona, te demanàvem si tenies qualque sorpresa digna de menció per acabar amb l'estema.
Doncs sí, mira, primer hem de precisar una cosa, que l'anàlisi només se centra en 42 dels 44 presidents que ha tingut als Estats Units.
Qui falta?
Falta en aquest llistat el president Barack Obama, evidentment, i Jimmy Carter.
Hombre, normal, qualsevol diu això, no? Diu això del president, diu que és un psicòpata. No és el mateix dir-ho d'un expresident, no? Però bé, qui ha guanyat, diguem-ne, premi en el més psicòpata de tots?
Mira, per mi la sorpresa és que els dos primers en el rànquing són John Fisher, el Kennedy, i Bill Clinton. També cal destacar que els tres primers són demòcrates i que George Bush, el júnior, ha quedat a 8è, Ronald Reagan al 9è i estan per davant de Nixon, que és el DC. També una dada que me sorprèn és que en Harry Truman està en la posició número 30.
Que, ara parlant de tot ja, en Bill Clinton va ser aquell que... No, hombre, no diré, no mullaré.
Deixo córrer.
Sí, no diré segons que, no me mireu així. Va ser que va venir a Mallorca fa uns anys, no anava a dir res més.
Dit així.
Exacte. Qualque notícia més, Carles?
Doncs mira, tenim una segona notícia que va sortir al País el 4 d'octubre i versa sobre un estudi que afirma que la pirateria en internet no és la causa de tots els desastres de la indústria cultural.
Ah, mira, aquest tema també és interessant, perquè pareixia que a causa de la pirateria el món de la cultura i els audiovisuals s'havien d'anar a fer norris, no? I qui és el que subscriu aquest estudi?
Doncs la London School of Economics, i sembla que resulta d'una sol·licitud d'un dirigent que crec que està molt a prop del govern britànic.
Bé, la facultat en si mateixa és prestigiosa, això sí, i crec que és una de les millors de ciències socials que per ventura pot haver en el món, i és bressol d'un bon grapat de premis Nobel. I què és que proposa aquest estudi concretament?
Ja, doncs l'estudi recomana al govern britànic que canviï la llei d'economia digital.
Perdona, Carles, el que sembla clar és que la tecnologia està canviat el món tal i com el coneixem, així que supos que les recomanacions de la universitat seran forçosament d'obligat compliment, no?
Doncs no sé si d'obligat compliment, però el manco és un recolzament fort i important per al consumidor. L'informe en qüestió es posa que a França, per exemple, no han funcionat les tàctiques punitives contra la pirateria i que, per tant, s'ha de canviar d'estratègia per incentivar la indústria de l'esbarjo.
Bé, no és el primer estudi universitari que es publica en aquest sentit i que arriba a la mateixa conclusió. Sí. Has de suposar que l'estar assignada per la London, l'establishment, canviarà formes més eficients, no? Destacaries qualque cosa més d'aquest estudi?
Doncs sí, mira, l'informe assenyala que la indústria dels videojocs està creixent, que el sector editorial és estable i que la indústria del cinema als Estats Units està trencant rècords en xifres.
I tot això, a pesar que la patronal del cinema nord-americà es queixa contínuament, dient que la pirateria a internet està devastant la indústria, no? Això és el que dona la sensació,
sí senyor,
que passa.
Sí senyor, mira, Hollywood va ingressar l'any passat un 6% més que l'anterior, estem parlant del 2011, amb una quantitat propera als 26.000 milions d'euros, que ja són.
De totes maneres, pens que si no hagués pirateria, els beneficis, no?, serien majors. No ho sé, ho deixaran córrer per els polítics i els juristes, clar. No afegirem res més aquí. Vinga, més notícies.
Mira, aquesta que he dit a La Vanguardia i és del el 8 d'octubre i assegura que el WhatsApp ha causat el trencament d'almenys 28 milions de parelles.
28 milions de parelles. I això que WhatsApp funciona des de fa només un parell d'anys, no? No me consta.
Sí.
I què se suposa que ha estat la causa, segons...
Doncs que les funcions del doble check i el visionat de l'última connexió de l'aplicació doncs generen sentiments de gelosia i de desconfiança entre la parella.
Bé, sí, sí. I per molt que se digui que no és representatiu ni significatiu, la gent li fa cas. De fet, he comprovat que sovint reps un missatge i et diu que la persona que l'ha enviat no s'ha connectat. I no és que m'amaguessin l'estat, com se digui, no? Però, de totes maneres, està clar que això pot servir de baròmetre, de la comunicació de la parella, però tot això, no sé, jo m'ha parit molt desmesurat.
Doncs sí, efectivament. Els autors de l'estudi Cyber Psychology suggereix que potser aquesta desmesura es podria evitar si el sistema que empra WhatsApp canviés el disseny de l'aplicació, perquè a tot plegat dona lloc a confusió. I t'explico per què. El primer check significa que el missatge ha estat correctament enviat i el segon simplement que el receptor l'ha rebut. Però això no significa pas que el destinatari ho hagi llegit perfectament.
Curiós, interessant. Haurem d'estar a sobre del tema del WhatsApp i d'aquesta irrupció de les noves tecnologies i la repercussió que té. Penso que és molt interessant. Bé, moltes gràcies, Carles. Fem la darrera aturada per la publicitat i tot d'una continuarem aquí a Font de Misteris.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Escoltes IB3 Ràdio. A Calvià, 92.7.
Demà, més Lliga Adelante a IB3 Ràdio. Un Mallorca en ratxa visita el camp del líder. Ens hi posarem ben prest, des del Nuevo Colombino, a partir de les 11 del matí, Recreativo de Huelva, Real Mallorca, amb la narració d'Alejandro Jurado i l'anàlisi dels nostres comentaristes. Demà, a partir de les 11, tots amb el Mallorca. Esports 3, amb Jaume Ginart i Joan Gabriel Boussà a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Continuem a Font de Misteris, a IB3 Ràdio, i ara és el moment per les xarxes. Per cert, se m'oblida, Manolo, el guardià del castell, com sempre, moltes gràcies. Sergio.
I de Xema, tenim moltes preguntes sobre en Juniper Serra, tema de la setmana passada, però com sé que t'enrotllaràs, pues, passant, si vols, a una que diu... Sí. Que es d'enviar i ens diu: ens demana sobre les famoses torres de vigilància que poden trobar a les nostres costes. Quina és la més enigmàtica que sap d'elles?
A veure, si es refereixes a les antigues, ja té sentit que m'ha dit que m'enrotllaria molt, sí. I si se refereixes a les antigues, se destens dels moros, com se deia, ses de foc i fum, com se varen denominar, per allò a ser de Banyalbufar. Però si es refereix a més modernes, com se de la platja de Can Picafort a Mallorca, això ja seria una altra història i crec que també bastant desconeguda. Ho apuntarem per fer també, juntament amb els castellroquers, aquest sistema de defensa que teníem.
I ho apuntem.
Perfecte. Anirem concloient això. Així doncs, hem arribat a la fi del programa d'avui i esperant que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. Ara vos deixarem amb una mica de música relacionada també amb el programa d'avui. Brothers in Arms, Dire Straits, Germans a les Armes, com va passar tantes vegades a la nostra història. Res i do. Bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve. Through these fields of destruction, baptisms of fire.